Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar el 1995 a Jordi Vendrell i que emetem a VilaWeb, també en un centenar llarg d'emissores de la xarxa i des d'aquesta temporada pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, en Vicent conversa amb la Marta Nieto, que és la coordinadora d'una iniciativa a Wikidones, que el que pretén és escurçar l'enorme distància, l'enorme escletxa que hi ha entre editors homes i editores dones a la Viquipèdia. En el seu apartat habitual de bricolatge informàtic, en Joan Jofre avui parlarà de llenguatges de programació i farà esment justament al primer llenguatge o la primera programadora o persona programadora que va ser justament una dona, Ada Lovelace. Amb tot això farem el programa de la setmana del 12 de desembre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
La Viquipèdia s'ha convertit en una de les fonts de coneixement més importants de l'època actual, no només de coneixement en el sentit tradicional de l'enciclopèdia, sinó fins i tot, per exemple, com a font d'informació sobre notícies, etc. No? Tots som conscients de que avui en dia la Viquipèdia és una eina imprescindible, una eina que ens permet conèixer el món d'una manera molt millor de la que podíem fer-ho fins ara. Ara bé, la Viquipèdia té les seues limitacions i una que m'ha sorprès profundament és la que anem a parlar avui, que és que només el 9% dels seus editors són dones i, per tant, el biaix és obvi tenint en compte el repartiment de la població, que no té res a veure amb aquesta xifra tan petita. Per això hem convidat a Marta Nieto, que és coordinadora del projecte Wikidones. No sé mai pronunciar, no sé mai si he de dir Viki o Wiki, sempre tinc el mateix problema.
Vam posar la W, suposo que és Wikidones.
Suposem-ho. Marta, benvinguda a l'Internauta, gràcies. Primer que t'he de dir, m'ha sorprès molt aquesta xifra, un 9% només.
Un 9% que era un 12% el 2010 i ara s'ha convertit en un 9%. És a dir, que així com ens podem suposar que les xifres van millorant, que la perspectiva de gènere és una qüestió que s'està abordant des de quasi tots els aspectes de les nostres vides quotidianes i, per tant, hauria d'estar millorant. I, contràriament a això, no ens trobem que els informes diuen que no, que anem a la baixa i que cada vegada col·laboren menys dones, en condició d'editores, no? L'altra cosa és qui està consultant aquests articles, no? I aleshores veiem que sí, que les dones hi participen un munt i que són les principals lectores també, no? d'aquesta plataforma.
I quina explicació n'hi ha, això? Perquè un 9 és molt poc.
És a dir, un 9 és molt poc.
Una cosa és que, diguem, estem més o menys acostumats, per desgràcia, a que n'hi ha un desequilibri, que posem per cas, si diguem, un 60-40, bé, diríem, val, d'acord, no? És habitual o s'ha de millorar, però és habitual. Però un 9 és molt poc.
Un 9 és molt poc, però un 9 també, o sigui, entre el 9 i el 15 estan quasi totes les estadístiques, per exemple. Jo, per qüestions laborals, soc propera al món del cinema, no? I col·laboro amb la Mostra Internacional de Films de Dones i allà les estadístiques internacionals que retraten aquest tipus de viatge ens diuen el mateix, o sigui, no, les pel·lícules dirigides per dones no superen el 10%. És a dir, que a mi quan vaig veure el 9% a Viquipèdia vaig dir, doncs no em sorprèn, perquè sé que les estadístiques en aquests terrenys de modificació de contingut, de creacions artístiques, d'entrada, aquestes fronteres que hi ha entre el moment de la creació artística i l'entrada d'aquesta creació als museus, a les plataformes, etc. Aleshores, en aquest moment és quan els percentatges es redueixen un munt i realment es queden entre el 9 o el 15%. O sigui que estem acostumades, les que estem en contacte amb aquest tipus de mirada, no?, feminista, a trobar-nos amb això. I em preguntaves els perquès. Suposo que n'hi ha molts, no? Una de les coses que ens estem trobant nosaltres a la mida que posem en marxa el projecte és que Wikipedia, tot i dir-se enciclopèdia col·laborativa, no? I voler ser, i probablement hi ha unes pretensions reals al darrere, voler convertir-se en una enciclopèdia feta per tots i per totes, no és un lloc necessàriament còmode per les dones. És més, pot arribar a ser un lloc una mica desolador, no? No està... Diguem que el funcionament no és un funcionament amb el que nosaltres o la majoria de dones se sentin gaire còmodes o gaire...
Per què?
Gaire reconegudes. Doncs perquè tendim a, per exemple, buscar llocs de trobada físics. Això ho estem veient que funciona molt bé, no? El projecte Wikidones, una de les coses que ha fet i un dels objectius era crear espais de trobada que fossin online, perquè no, ja que la Wikipedia ho és, no? Però que també fossin extra línia, no? Fora de línia. En aquest sentit, veiem que ens organitzem millor fora de línia. Ens organitzem millor perquè hi ha plaer, no? Hi ha plaer en el trobar-se amb algú per
física,
fer feina,
física, sí.
Però també per parlar de coses que queden fora de la feina, no? Aquest vincle personal que es converteix en un vincle de coaprenentatge, coformació, això interessa molt en el món femení, no? És un lloc de plaer vinculat a l'acció que interessa i que funciona. I això és el que no es troba a Wikipedia, no? A Wikipedia. On no es trobava fins ara, és el que estem intentant proposar.
N'hi ha una dada que m'ha sorprès abans de seguir aquesta línia, que la trobo molt interessant, que és aquesta baixada de la participació. M'has dit abans que éreu el 12 i ara sou
el 9.
N'hi ha molts indicis de que la crisi està colpint especialment les dones. És un altre detall aquest que ho explicaria això o no té res a veure, és una altra pel·lícula?
Clar que té a veure, o sigui, suposo que intentar deixar fora una qüestió com aquesta seria apropar-nos a una cosa irreal, no? O sigui, òbviament ho hem de tenir en compte i estar present. Però sí que és veritat que el que ens interessa és diagnosticar aquesta constant que precrisi, postcrisi, durant la crisi es manté, no? O sigui, podríem passar del 15 al 9.
La postcrisi no es veu ni en pintura encara.
La postcrisi encara no sabem què és, no? Però podem intuir, deixa'm intuir,
sí, que
a la postcrisi
algun dia s'arreglarà.
Tornarà a passar el mateix, no? Que, o sigui, estem oscil·lant entre aquest 15 i aquest 9% sense superar el 15 ni arribar a aquest 40 que tu proposaves, no? Aleshores, ens interessa una mica aquesta mirada a llarg plaç, tot i que, clar, hi ha conseqüències de la practicitat del dia a dia d'un país com Espanya ara mateix, no? Que no ho fa precisament fàcil. O sigui que sí, que s'ha de tenir en compte, però no és el nostre punt d'interès concret ara mateix.
Expliquem com ho feu. Si algú té interès, a wikidones.labone, amb dues n's i ve alta, .org, wikidones.labone.org, trobarà més informació, però amb la Marta intentarem entendre com funciona això. I vosaltres heu dit, d'acord, està passant això, posem-nos-hi, no deixem que la cosa continuï, posem-nos-hi i fem feina. Aleshores heu organitzat un nucli de dones editores de la Wikipedia. I com treballeu? Com ho feu?
Això vam començar, o sigui, vam intentar plasmar diferents papers, no?, dins d'aquest grup que serien les Wikidones. Vam contactar amb cinc mentores, que són cinc dones que són properes a la BON, al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmaison. Són dones vinculades d'alguna manera, de grups de recerca de coneixement femení, etc. I els vam proposar que entomessin aquesta responsabilitat de convertir-se en una mentora, no? O sigui, convertir-se en mentora volia dir fer una diagnosi de la Wikipedia en la seva àrea de coneixement. Ara mateix estem tractant història, cinema, arts i ciència i tecnologia. D'història hi ha dos grups, per això han acabat sent cinc grups de treball. Doncs els vam proposar que fessin aquesta diagnosi, no? O sigui, un estudi segons, no, sota la seva mirada de què és el que estava passant, quines eren les grans llacunes de la Wikipedia ara mateix i quines eren les seves 15 propostes primordials per introduir ja sense cap mena d'espera a la Wikipedia.
Propostes, vols dir articles, temàtiques.
Sí. Principalment articles biogràfics, al final, perquè també això, com ho fem en col·laboració amb Amical Wikimedia, i totes nosaltres érem bastant principiants, o sigui que érem d'aquell gruix de les no redactores abans, no? Ens van recomanar que per principiants estava molt bé començar amb biografies. I això realment, com té una estructura molt, molt clàssica, bastant lògica on afirmar-te, és més, diguem que és més llaminer. I aquestes mentores van elaborar aquests plans de treball, no? A partir d'aquí, la feina va ser buscar les redactores que volguessin cobrir aquells plans de treball, no? I això ho hem fet una mica en col·laboració nosaltres, la Bon Maison, i les pròpies mentores que, com dic, són professores, exprofessores, funcionen dins els seus propis grups de recerca, amb el qual estan en contacte amb altres dones que ja escriuen, però escriuen potser en àmbits acadèmics o escriuen d'una altra manera que no és l'escriptura col·laborativa a Viquipèdia. I vam plantejar-nos entre totes doncs, muntar aquests grups de treball. I ara funcionen com a grups autònoms, o sigui, les redactores poden redactar a casa seva, no cal que ens trobem sempre, com deien, aquests espais, però sí que hi ha llocs de trobada on ens posem separades per àrees per resoldre dubtes i després fem unes trobades així com més espontànies i obertes on venen dones de totes les àrees. Que això també és molt interessant perquè es posen en comú quines són les preocupacions específiques de cada àrea, no? I quines són aquells entrebancs amb els que ens trobem totes.
Això n'hi ha alguna limitació d'entrada? Es demana a qui participi d'això alguna cosa? Clar. La Viquipèdia no demana res, en principi, no?
Vosaltres
seguiu
tampoc.
El mateix esquema.
Exacte. No tindria sentit tampoc muntar-nos de diferent.
I quin tipus de... És a dir, has començat per la biografia, ja sembla que indica per on poden anar les coses, no? La menys representació de les dones en determinades esferes, ressaltar les dones que han aportat coses que potser no quedaven fora, etcètera, etcètera. Però cap a on pot orientar-se tot aquest procés? Tinc una curiositat molt gran. Això passa en algun altre país? És a dir, n'hi ha un moviment de Wikidones universal, per dir-ho d'alguna forma, o és una cosa que ha sorgit molt així?
Comencem a intuir que hi ha grups de dones, grupúsculs, funcionant de manera més o menys autònoma a cada país, tot i que no estem connectades encara, tot just estem començant. Sí que és veritat que el nostre projecte té la peculiaritat de que està ajudat per la Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament. Aleshores hem pogut donar-li aquesta cara especial que és la web de Wikidones. No és només un Wikiprojecte dins la Viquipèdia, sinó que hem pogut donar-li tota una cara i una imatge i una entitat fora de la Viquipèdia, que també trobo que li dona una visibilitat que potser altres grups no tenen. I hem començat a treballar amb EduXarxa, que són unes noies que elaboren materials pedagògics, i el que estan fent és preparar uns itineraris educatius que dinamitzaran aquests articles. Vulguis que no, aquestes branques que té el nostre projecte, jo crec que li poden donar visibilitat en moltes més àrees. Pel que sabem, hi ha un grup de wikidones, que no sabem si es diuen així si mateixes, però sí que són dones que escriuen a Viquipèdia i es troben regularment a Berlín. Hi ha altres iniciatives a Anglaterra, si no tinc mal entès. En fi, a Portugal van sortint coses, però no estem encara del tot connectades. Tot just està començant i sí que és veritat que hem començat a rebre alguns e-mails, o sigui que crec que potser en el futur podem establir una xarxa de wikidones sui generis, no totes necessàriament han de ser com el nostre projecte, però sí que podem trobar les sinergies.
I anant més enllà de la biografia, que és un treball obvi, què aporta una mirada de dona i feminista, un projecte com la Viquipèdia?
Doncs aporta moltes coses.
Us heu de barallar amb els articles habituals, heu de matisar-los, heu de discutir-los. On està el problema principal? On identificaries la proposta de treball principal?
El problema principal està en que tu quan entres un article qualsevol de la Viquipèdia, però sobretot aquells articles que es refereixen a les poques dones que hi són, no? Tot està atacat per aquest domini masculí de tot allò que sigui cultural, no? I ara perquè m'estic centrant en aquest aspecte cultural de l'enciclopèdia col·laborativa. Aleshores, la feina de Wikidones, més enllà de proposar 15 noms que no hi són a la Viquipèdia, no? Més enllà d'això és introduir tota una sèrie de coneixement, introduir tota una sèrie de bibliografia que existeix, però que, com sempre, li costa accedir a aquests mons, no? És a dir, un dels problemes que hem diagnosticat a la Viquipèdia és que allò online té tendència a citar-se, no? Amb la qual cosa l'hipervincle no deixa de sortir d'internet i no fa referència mai a totes aquelles publicacions, totes aquelles feines que estan en el terreny de lo físic, no? Una de les nostres feines era ampliar bibliografia, és a dir, que aquells articles que existeixen ja ampliïn la seva mirada de gènere, la seva perspectiva feminista, incloent la bibliografia que ha estat silenciada, no? Per triar aquestes paraules a la Wikipedia fins ara. Ahir, per exemple, ens vam reunir amb les dones de Ciència i Tecnologia i la mentora, la Montse Novell, que és, forma part del grup AMIT, ens deia, bueno, jo m'estic trobant, o durant la recerca per elaborar el pla de treball em vaig trobar que totes les dones que jo buscava eren deixebles de... Deixeble de, tu pots ser-ho en una època de la teva vida, no? Però com pot ser que el coneixement passi a l'etern d'una enciclopèdia en aquest marc, no? I ella proposava, mireu si és fàcil, no? Si sou redactores que no teniu temps, que no podeu invertir temps en una investigació separada, diferenciada d'una dona concreta, una investigadora concreta, per què no feu aquesta recerca? Les dones que vosaltres teniu, diguem, com a, no, en el vostre imaginari, i busqueu com s'han narrat les seves experiències vitals i laborals, no? I el fet de que canvieu aquesta frase deixeble de per a tal li va dirigir la tesi aquest senyor, no? I ell està introduint la perspectiva de gènere i està deixant enrere tota aquella taca masclista que es cola tan sutilment en la creació de coneixement.
Deixes parat, eh? Perquè deixeble no hagués pensat mai que fos masclista. Jo em reconec deixeble.
Jo em reconec deixeble també. No es tracta d'una paraula o d'un sentiment.
És la sistemàtica.
És la sistemàtica. Igual que som dones de... Però som moltes altres coses, no? A part d'estar casades amb el senyor tal o amb el senyor qual. El problema és que sempre es tendeixi a representar la nostra manera d'estar en el món a través d'altres homes.
Subordinada, de forma subordinada.
I curiosament a altres homes, no? Perquè quan som deixebles de dones, és a dir, quan implica una genealogia femenina, moltes vegades s'obvia i no es diu.
Mm-hmm. Vosaltres heu fet una tria, ara ho dèiem, dos blocs d'història, un de cinema, un d'arts, un de ciència i tecnologia. Mm-hmm. Suposo que bàsicament perquè per algun lloc s'ha de començar, no? Per criteri, diguem, d'organització de la feina, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, i a més en els terrenys que envolten el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmaison estan aquestes dones. Vull dir que tenim una relació propera amb les dones de Duoda, que és d'on surten la mentora d'Arts, que és la Maria José González, i una de les mentores d'Història, que és la Núria Jornet. Teníem relació amb la Isabel Segura perquè ha fet molt de treball de recuperació de dones de barris i de districtes amb l'Ajuntament de Barcelona. Teníem relació amb Drac Màgic, que és la cooperativa que organitza la Mostra Internacional de Films de Dones. I teníem relació amb AMIT, d'una manera una mica més tangencial, però també, diguem que pol·lulaven per allà, no? Aleshores era una manera de mantenir-nos en el nostre àmbit, en el nostre confort, i donar-li canya al projecte, perquè per algun lloc s'ha de començar, com tu dius.
No ho hem comentat, però suposo que vosaltres heu començat per la Wikipedia en català, m'imagino, perquè la Wikipedia té aquella cosa de que com tothom pot agafar de tothom, tu llances un article i t'acaba apareguent en l'idioma més sorprenent sense saber exactament per què ha acabat allà, no?
Sí.
Vosaltres heu començat pel català i aneu escampant, o n'hi ha un pla i sentit? No.
De moment, o sigui, hi ha tanta feina a fer amb la catalana, i vulguis que no, la institució que tenim aquí més a prop, vull dir, és Amical Wikimedia, que són els que s'encarreguen de dinamitzar la Wikipedia catalana.
Sí, clar, són un cas modèlic dins de la Wikipedia universal,
ho són,
no? Són gent d'una credibilitat i d'un...
Sí.
I sempre apareixen destacats quan se parla de com s'organitza la Wikipedia com un cas únic, no?
Gairebé. Sí. Ho són, i a més és que han proposat moltes facilitats, no? Pensa que Wikidones ara es pot portar a terme, o sigui, en termes tecnològics, nosaltres estem editant en una espècie de WordPress, vull dir, amb un editor de text, no estem editant codi, i això és perquè els nois de... I dic nois perquè bàsicament són nois, de Amical Wikimedia, van decidir posar en funcionament aquest editor de text, tot i estar en la fase beta, no? Però som pioners en moltes coses. Sí que és veritat que ja que estem aquí i compartim tros de terra, no? Havíem de començar, i compartim llengua, havíem de començar per la Wikipedia en català.
Hi ha una part que sempre m'ha incuriosit, que és precisament la de ciència i tecnologia. Ciència no ho controla tant, no? Però en tecnologia n'hi ha moltes dones, hi ha hagut moltes dones, per exemple, parlant d'una cosa, diguem, simple, no? 20 anys d'internet als Països Catalans, que és l'any que ve, n'hi ha hagut moltes dones pel mig del desenvolupament tecnològic, però efectivament són poc visibles, no? I sempre m'ha sorprès que estem parlant, és a dir, la visibilitat de la dona a vegades s'ha vinculat molt al fet de que era, entre cometes, fàcil amagar-la quan es tractava, diguem, d'oficis normals i corrents, no? Però estem parlant de dones d'un món com el tecnològic on la pròpia representació és fonamental.
Sí.
No? I en canvi segueix passant. No?
Mm.
No hi trobo gaire explicació del per què.
Tampoc sabria què respondre't, però sí que ho puc fer amb la pròpia casuística, no? O sigui, parlant, per exemple, en aquests grups de trobada de ciència i tecnologia, compartim experiències com, per exemple, haver signat un article amb la inicial i el cognom per tal de no ser identificada necessàriament com a investigadora dona, per tal de no caure o no participar en un prejudici col·lectiu, que és el de, no sé, les dones investigadores no publiquen amb la mateixa qualitat o amb la mateixa autoritat que els homes investigadors, no? O sigui, estem creant espais on realment s'estan compartint experiències d'aquest tipus, el qual no denota precisament que hi hagi gaire salut en aquests entorns d'investigació, no? o acadèmics. Crec que al contrari, o sigui, hem de fer pública aquesta preocupació i hem de posar-hi solució, no? En el cas de Wikidones, que té el seu propi grup de ciència i tecnologia, sí que ens estem trobant, per exemple, que és més difícil, curiosament, trobar redactores per aquest àmbit que no per història, que no per arts, que no per cinema. No sé ben bé què respon. Potser respon a que no estan necessàriament darrere la Viquipèdia, potser respon a que estan realment, les dones investigadores estan investigant i aleshores no tenen pràctica, no tenen temps en establir aquesta genealogia per escrit, no?, dins de l'enciclopèdia col·laborativa. No t'ho sabria ben bé dir. O sigui, tenim com idees de per què es produeix, però no sabem ben bé d'on ve. També t'he de dir que el grup de ciència i tecnologia són poques, però són les més actives. Vull dir que les 5 o 6 que hi ha són les que estan adelantant tota la redacció del projecte. En aquests mesos potser que història ha hagut d'estar més parat o arts li ha costat una mica més arrencar.
Mm-hmm. De manera, en general, fa poc, per exemple, a VilaWeb va haver un debat intens, suposo que el va seguir la Carme Junyent, va dir allò de que no cal dir catalans i catalanes, que en catalans ja n'hi ha prou, etcètera, etcètera, no? En general, aquest tipus de debats són poc seguits, no? Sembla, n'hi ha una cosa que suposo que deu esgotar molt, que és la sensació de que a un tipus de gent el debat li sembla superflu, no? Li sembla poc seriós, poc necessari, i en aquest sentit, per exemple, estar en una situació de crisi com la que estem vivint, o estar en una situació de preindependència com la que estem vivint, per dir dos grans temes que ocupen l'imaginari col·lectiu de forma massiva, dificulta molt el plantejar debats des d'aquest punt de vista.
Dificulta molt, però també perquè jo crec que aquí mediàticament no ho hem fet bé, no? Si hi ha gent
no ho
que
fet bé vosaltres.
No ho hem fet bé la societat en general i en realitat els mitjans, no?, que han tendit moltes vegades a fer superflu el debat. Aleshores, com a espectador o com a espectadora, quan sents certs arguments ja ni vols continuar, no? En contacte amb aquest tipus de propostes. Sí que és veritat que el llenguatge androcèntric crea biaixos. I crea biaixos, que és el que parlàvem abans de la subtilitat, no? Crea biaixos tan subtils que si no ens adonem a temps, no?, de que s'està representant una realitat i no una altra, bueno, incluïm en el nostre dia a dia, en la nostra manera de relacionar-nos amb nosaltres mateixes, amb el món, que al final crea molta, com dir-ho, molta inseguretat i sobretot crea un territori desolador on no hi vols viure, no? O sigui, tot comença en el llenguatge, al final, no? Aleshores, el llenguatge és important. La Núria Jornet, mentora d'història, ens expressava una de les seves frustracions, no? L'organització del coneixement, les estructures d'organització del coneixement a Viquipèdia són molt rígides. Com pot ser que si jo poso deessa em porti a l'entrada Déu? Com pot ser que si jo busco una impressora que feia coses substancialment diferents a la dels impressors, me'n vaig a l'entrada impressors, ja no impressió, sinó impressors, és a dir, Això no es tracta, aquí no es tractaria només d'una duplicació perquè sí, ciutadans-ciutadanes, eh? Que jo trobo, jo la faig perquè a més trobo que realment a mi m'agrada que se m'apropin d'aquesta manera, no? Però o sigui, aquí estem parlant de crear una realitat diferent. Els impressors són una cosa, les impressores són una altra. Ella em deia, bastant preocupada a més i amb raó, no? Com pot ser que jo busque les precioses que creen un món molt concret i que s'han de significar com a tal i no les trobi i després m'adoni que és que no les he trobat perquè són un paràgraf dins de l'article preciosisme, no? És a dir, que Wikidones també ens està encarant una mica amb aquesta hermenèutica, no? Aquestes ganes de crear calaixets pel coneixement i que moltes vegades de manera intuïtiva, de manera doncs, més aviat automàtica, creem precisament unes categories o que no respon a la nostra comoditat del viure, el ser i el compartir coneixement.
Però aquest debat que estàs plantejant ara és molt interessant. És a dir, si jo fos la Viquipèdia m'interessaria molt.
Esperem que els interessi.
No, dic, no només per la... És a dir, el vostre plantejament obre un debat, perquè segur que n'hi ha altres, aquesta rigidesa que tu dius, segur que significa altres, que crea altres problemes, no? També, no? Però clar, us trobeu en un monstre, entre cometes, ho dic tan carinyosament com s'ha dit, la paraula monstre és una cosa col·laborativa, és una iniciativa magnífica, no? Però avui en dia és una eina de, diguem, anava a dir de control social, és excessiu. No crec que sigui adequat dir-ho així, no? Però és una eina evident de creació d'imaginaris, de...
Totalment.
És a dir, la part de la població, com a mínim el món occidental, que depenem constantment de la Viquipèdia, doncs no para de créixer, cada dia és més gran, etcètera, etcètera, no?
Per això és tan important intervenir.
Clar, aquest aspecte de dir això és massa rígid, segurament és una aportació que els deuria interessar moltíssim.
Jo crec que els interessa, simplement encara no hi havia, no sé, potser aquí em precipito, però jo no conec una altra iniciativa que s'hagi aventurat d'aquestes maneres, no? Amb un projecte al darrere, amb unes ganes d'abarcar en lo social com el coneixement acumulat, l'acadèmia, la genealogia, les escoles, no? Realment hem obert moltes branques que fan que precisament puguem analitzar què està passant a la Viquipèdia i per què no hi som i com hi som i realment estem creant el marc per poder treure unes conclusions que ajudin a tothom i interessin a tothom. Eh? La idea mai va ser crear unes wikidones alienes i desmarcades, perquè el que hem de fer en tot cas és posar sobre la taula de Viquipèdia, trobo, quines són les raons per les quals hi ha incomoditat. Perquè les hi ha incomoditat. O sigui, aquesta rigidesa seria una incomoditat. No? El fet de que tot quedi en l'online, jo crec que podria ser una altra incomoditat.
El fet aquell que deies de la reunió, no? Del contacte real.
Exacte,
no?
El fet de la reunió i després el fet aquest de la cita hipervincle, que sempre cita coneixement que ja està online, no? O sigui, sí que hi ha molts blogs, per exemple, escrits per dones que reivindiquen genealogia femenina, com pot ser que això després no es tradueixi a una presència major a la Viquipèdia? Hi ha encara moltes preguntes que estem intentant resoldre a mesura que ho posem tot en marxa, no? Però, com tu deies, crec que sí que és interessant i que pot interessar per la Viquipèdia i per el 51% de dones que no hi som i que se'ns obre una porta cap a la millora de la situació per poder entrar-hi, no? Poder entrar-hi amb aquella comoditat, no amb aquesta posat de, doncs, com no hi sóc i vull ser, no? Sinó crear un marc on realment la gent vulgui les dones vulguin participar. Pel que jo sé, és una preocupació que ja està sobre les taules de les diferents fundacions. No sé fins a quin punt unes fundacions unes altres han posat en actiu o han posat en marxa propostes per acabar amb aquest gender gap que li diuen, no? Jo en conec unes quantes, el que passa que malauradament algunes són molt desafortunades, no? O sigui, que es plantegi un problema com aquest, o sigui, la infrarrepresentació del 51% de la població i es vulgui subsanar amb un mes en el que els articles de moda estaran premiats amb no sé què, no fa precisament que les dones es vulguin apropar més amigablement a la Wikipèdia, no? És a dir, que crec que la preocupació hi és, no hi ha hagut una reflexió real en molts casos sobre com els perquès i les maneres, no, de realment apropar-se a aquesta gent que ara mateix no hi ha, no hi és.
Normalment, quan acabem aquesta conversa que tenim sempre així a l'internauta, ens agrada plantejar el repte dels 5 anys. És, és el repte més difícil perquè en tecnologia i en la societat actual 5 anys és una eternitat, no? Però com veuries tu, què t'agradaria que passara a 5 anys vista amb la Viquipèdia? Com seria la millora de la Viquipèdia a 5 anys vista?
La millora de la Viquipèdia, eh? Home, ens agradaria pensar que Wikidones no és un projecte d'existència necessària, no? És a dir, potser d'aquí 5 anys és molt poc temps, en realitat, eh? Vull dir, per molt que la tecnologia canvi molt de pressa, això no és tant una qüestió de tecnologia, que sí, que hi ha una bretxa tecnològica, que a més és doble, d'accés a la màquina i d'accés al coneixement per modificar, en aquest cas, la plataforma col·laborativa, però el que aquí estem posant en qüestió són les condicions en com s'estructura la societat. És un problema estructural. Aleshores, aquí és on a mi els 5 anys se'm queden curts, no? M'agradaria veure molts canvis en aquest sentit. M'agradaria veure que tots els usuaris i totes les usuàries introdueixen aquesta perspectiva de gènere precisament per afavorir allò que ha quedat infrarepresentat. Ja siguin les dones com, si voleu, altres col·lectius considerats minories, eh? Sé que hi ha propostes en el món LGBT per també incloure articles a la Viquipèdia que ara no existeixen. M'agradaria que el gruix d'usuaris, que continua sent un gruix i crec, em sap greu, que continuarà sent d'aquí 5 anys, hagin introduït aquesta perspectiva, perquè potser aleshores creem una Viquipèdia que tant en la lectura com en la pràctica interna és molt més habitable i és molt més engrescador.
Molt bé. Marta Nieto, coordinadora del projecte Wikidones. Ja ho sabeu, els qui vulgueu col·laborar, suposa que és tan fàcil com acudir a wikidones.labon.org, posar-se en contacte amb vosaltres. Exacte. I, evidentment, començar a col·laborar. No? Gràcies per haver-nos acompanyat a l'internauta. Gràcies sobretot per la feina que esteu fent i pels reptes que planteja, i a veure si parlem abans de 5 anys. I això ha millorat.
Vinga, moltes gràcies.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Som un país d'innovadors que no en té prou amb adaptar-se a un món que canvia de pressa. Volem provocar canvis per posar-los al servei de tothom. Ho hem fet i ho tornarem a fer. El futur és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Fang i setge, el musical de 1714. L'èpica dels herois i heroïnes que van lluitar en el setge de Barcelona.
Joan Font, Salvador Brotons, Lloll Bertran i fins a 100 actors a l'escenari.
Fang i setge, el musical de 1714. 13 úniques funcions del 13 de desembre a l'11 de gener.
Compra la teva entrada a Ticketmaster. Més informació a fanguisetge.cat.
Enfanga't!
I és d'ací Festivern 2014. 30-31 de desembre. Tavernes de la Valldigna. Acomiada l'any amb la millor música i les millors activitats lúdiques. Més info a festivern.com. Col·labora Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
En Joan Jofre t'ho resol.
Senyor Joan Jofre, consultor informàtic.
Molt bon dia.
I manetes. Manetes de maquinari i,
però avui explicarem,
i programari.
Però avui explicarem com fer diners una altra vegada.
Vinga, és que això ens va molt bé, sobretot aquí al final d'any.
A final d'any, sí.
Que és quan s'acaben.
Bueno, i perquè puguem començar el mes de gener, que sempre diu que costa més.
Molt bé, i avui com els farem? Amb botigues? Amb...
No. Avui els farem amb la nostra feina. Que és una manera de fer diners. Sí. Ja qui la fa amb la feina dels altres, podem fer-la amb la nostra. Perquè la setmana passada parlàvem dels sistemes operatius. Els sistemes operatius, per recordar-ho, és el que enllaça l'usuari amb la màquina. És a dir, és el que posa a disposició de l'usuari que la màquina sigui una cosa senzilla de fer funcionar.
O sigui, el que ens fa entenedora la màquina...
Sí,
o el que
la manega, el que nosaltres no ens hem de barallar en com funcionen les parts més interiors de la màquina, sinó que ens ho soluciona. Però perquè funcionin les màquines les hem de programar. Ja avui explicarem com programar-les i com fer diners programant-les.
Que bé, això. És que sempre m'hauria agradat ser programador, però és que no...
Mira, començaré pel final.
No, no
començaré pel final perquè al final havia deixat una llista que es va publicar fa un parell de setmanes de quins són els programadors, quin tipus de programador és el més ben pagat als Estats Units. Hi va haver una empresa que es va dedicar a anar buscant informació dels anuncis que sortien en premsa i aquests anuncis que sortien en premsa els van catalogar en funció de quin llenguatge demanaven i quin sou pagaven.
I han obtingut el perfil del programador d'èxit.
Una piràmide de qui és el qui es paga més. I el qui es paga més és el programador de Ruby on Rails.
Ruby on Rails, això no és un, sembla un joc.
A veure, per ser exactes, que després ho explicarem, Ruby on Rails no és un llenguatge, sinó que és un framework per programar en Ruby. Ruby és el llenguatge.
Bé,
és igual, això,
moltes paraulotes en pocs moments.
Això ho explicarem ara. $110,000 a l'any, eh? Per un programador. Això, tenint en compte que en aquests moments...
O programadora, eh?
Lligant-ho. O programadora, sí, lligant-ho, ja veuràs com després ho lligarem encara més. Però tenint en compte que ara hi ha programadors que ja tenen agents...
Agents? Que, a veure...
Com els jugadors de futbol, que tenen agents, que els negocien...
De tan bons que són.
Que els negocien la nòmina. És a dir, ja hi ha programadors amb agents. És a dir, se'n van a les empreses i diu, vostè vol contractar el meu... representat, diu,
aquest és
tants...
el crac, no?
Aquest és el crac.
El Messi de la programació.
El Messi de la programació va amb agents, ja no ho fan amb els diaris. I aquests són els senzillets. Bé, doncs va, anem per la història. Anem per la història perquè, bueno, ja sabeu que porto dins meu un dinosauri. Doncs anem per la història. És a dir, els primers ordinadors, els primers ordinadors es programaven amb cables, que ja és molt bèstia. És a dir, tu poses un cable aquí, un cable allà, i allò es programava directament amb codi màquina. Codi màquina, però a lo bruto, és a dir, amb cable.
Això és aquella foto de l'ENIAC.
Allò era l'ENIAC.
I després, aquells cables per darrere, semblava una...
Allò eren els programes. I després va haver algú que va dir, bueno, els programes els podem escriure amb codi màquina. Codi màquina és una cosa, és una aberració, és a dir...
Fa por, només
són
el concepte.
Són zeros i uns en format hexadecimal. Bueno, hexadecimal, això, per simplificar-ho. Hi va haver algú que va dir, hosti, això és molt difícil de programar. Hem de buscar un sistema per fer-li la vida agradable als programadors, si no ningú voldrà aprendre a programar. I es van inventar l'Assembler. L'Assembler, també, déu-n'hi-do, lo dur que és programar amb Assembler. I després ja van començar a sortir els llenguatges que, per entendre'ns, que són tercera generació, que intenten semblar-se a com parlen els humans. Per fer-li la vida fàcil a la gent, anem a fer un llenguatge que s'hi sembli el que parlen els humans, que es puguin traduir, perquè al final tot el que tenim és una cosa que s'ha traduït a codi màquina. El que executa un ordinador és codi màquina. Però si nosaltres escrivim amb una cosa més o menys senzilla per nosaltres, podem aplicar-li una cosa que se'n diu compilador, perquè aquest llenguatge que hem escrit es tradueixi a codi màquina.
Bé,
els compiladors no van sortir el primer dia, sinó que els va costar primer desenvolupar compiladors. Pensem que el primer llenguatge que... Bueno, el que es considera... Exactament el que es considera primer llenguatge es diu PlanCalcul. Bé, i el va crear...
No farem comentaris.
El va crear un enginyer alemany que es diu Zuse. Però no va funcionar mai, el PlanCalcul. El va crear per una màquina...
Això té mèrit?
Sí, el va crear per una màquina. Aquest home estava treballant a temps de guerra. I al final no va aconseguir diners de l'armada alemanya perquè li financés la fabricació de l'ordinador. I una de les vegades que el tenia mig muntat el van bombardejar. Però bé, és al cap del temps, molt de temps, el 1998, quan ell ja estava mort, va haver-hi un institut alemany que, com a honor en el Zuse, va crear la màquina i van posar-la en marxa.
I van demostrar que hauria funcionat.
I la van posar en un museu, directament la van portar a un museu.
I van provar el plan Cancún aquest.
I van provar el plan Cancún, sí. Però bé, és igual. El de veritat que va funcionar i el va començar a treballar la gent es deia Fortran. No sé si et sona el nom de Fortran.
Una mica sí, és una camioneta de Ford, no em sona?
Sí, és una camioneta de Ford. I llavors que tots tenen alguna cosa. Fortran vol dir Formula Translation. Era un llenguatge que traduïa fórmules. I estava molt pensat per científics. Un Fortran és un llenguatge molt bo per aplicar matemàtiques en els ordinadors, que és el primer que es van dedicar als ordinadors. Això era inicis dels 50, estem parlant. Inicis dels 50. El compilador, que és allò que abans explicava, el traductor que agafa el llenguatge que ha escrit un senyor i el tradueix a codi màquina, van trigar 3 anys en fer-lo. 3 anys en fer un compilador. El compilador, a més, era una cosa molt pesada. És a dir, tu, quan anaves, portaves a compilar un programa, li deies, bueno, i d'aquí unes hores ja me'l tornaràs compilat o no. I el compilador agafava el llenguatge aquell, mirava si hi havia errors, perquè quan tu escrius hi ha unes regles sintàctiques que tu has de, més o menys estrictes segons quin llenguatge.
Unes faltes, no?
Hi ha unes faltes, i si hi ha faltes te'l torna, i et diu, mira, aquest és el llistat de l'intent de compilació amb els errors que t'hi he trobat. Clar, si després tu sumes un o no has de sumar un, això no t'ho detecta el compilador. Però sí els errors sintàctics. Bé, el compilador era una cosa que trigava hores en treure't un compilat un programa. És a dir, no era allò de dir, vinga, compila el programa que ja el tinc, que ja el tinc llest. 3 anys per fer-lo. Bé, Fortran encara existeix. Fortran va existir el 57, va començar, però ara hi ha una versió 77, una versió 90, una versió 95, una versió 2003, una versió 2008... i ha anunciat la versió 2015.
Potser és el programa amb més versions de la història?
No, ui, ja veuràs que en tindrem molts. I encara s'utilitza. Encara hi ha coses que s'utilitzen. Però després es van trobar amb alguns problemes amb el Fortran i van crear l'Algol.
Ho van fer més fàcil, no?
El van fer més potent. El van fer més potent. I l'Algol vol dir Algorithmic Language. Però l'Algol no és important només per això.
Jo em pensava que era un vicepresident.
No. No és important per això, sinó perquè l'Algol és la base de 3 llenguatges importantíssims després. Un és el Pascal. Pascal li van donar el nom del famós matemàtic francès.
Em pensava que era d'un president.
No, tampoc és un president. Pascal, sobretot, es va fer molt famós en els anys 80, finals dels 80, perquè va sortir un compilador que es deia Turbo Pascal, que com el seu nom indica era molt ràpid compilant.
Sí, sí.
Això per PCs ho van crear els de Borland.
Turbo és molt d'aquella època,
sí.
Aquesta paraula.
Això ho van crear els de Borland i la va petar, entre altres coses, perquè era molt ràpid i perquè només valia $49. I els compiladors eren, a més, eren programes caríssims. Clar, quan algú treu un programa que es deia Turbo Pascal, que tu podies fer un programa amb el teu PC, i que amb $49 te'n sorties per tenir el compilador, allò ho va
petar. Tothom s'hi va passar.
Tothom s'hi va passar el Pascal. Després va ser també, l'Algol va ser els fonaments del llenguatge C. El C és el llenguatge, en aquests moments, líder indiscutible per programació de sistemes operatius. És a dir, el Unix es va crear a partir de C.
Ah.
O sigui, el Unix es va fer amb C. Després parla una mica de C perquè té coses molt divertides. I és el precursor també del llenguatge ADA. I el llenguatge ADA ve a... I aquí a la història us poso un grapat de links perquè els seguiu, perquè són fantàstics. ADA ve en honor de la primera programadora coneguda en el món, que es diu Ada Lovelace. Aquesta senyora va néixer el 1815.
1800.
I va morir el 52, amb 37 anys. Era la filla de Lord Byron. I era molt amiga i era alumna i després va ser col·laboradora d'en Babbage, que era un matemàtic anglès importantíssim, que va ser el que va crear... Hòstia, això m'està quedant molt dinosaure. Aquest va ser el que va crear la primera màquina analítica, la primera màquina analítica que es va considerar un ordinador en el món. No va existir mai, eh? És a dir, la va dissenyar. No la va crear, vol dir la va dissenyar. Aquella màquina no va arribar... També al camp amb el temps la van fer els anglesos i la van posar en un museu. Però l'Ada va crear un llenguatge, va fer un programa, per això es considera la primera programadora del món.
No, de fet, la primera persona que va programar.
La primera persona programadora, sí. A l'any 30 i tants. a finals del 30, dels 30, la primera persona, 1830, la primera persona que va fer un programa. Tampoc va funcionar mai aquest programa, perquè com que la màquina no existia, el programa bueno, va quedar allà escrit, però no va funcionar.
De fet, hi ha un dia, no?, de la Ada Lovelace Day, o així.
Hi ha un dia de la programació, sí, sí. Es considera tot el món la patrona dels programadors. Uh-huh. És a dir, si hi pot haver-hi patrona dels programadors, doncs Ada és la patrona dels programadors. El programa era per calcular números de Fibonacci. Bé, és igual, una cosa boníssima, però jo us deixo links i llegiu-los perquè són impressionantment...
Interessants,
molt. Us captarà molt ràpidament. Bé, després d'això va sortir el COBOL. El COBOL vol dir Common Business Object, Common Business Oriented Language. És a dir, és un llenguatge, com el seu nom diu, orientat a negocis. Uh-huh. És a dir, es van trobar problemes i necessitaven un llenguatge especial per empresa i un llenguatge que funcionés amb moltes màquines, perquè fins a aquells moments els llenguatges i només funcionaven en cada un amb la màquina que havien estat creats i era molt difícil passar un Fortran d'una màquina a una altra. Amb el COBOL ho van aconseguir bastant. Bastant vol dir que no ho van aconseguir el 100%, però amb petites modificacions un programa de COBOL corria amb una màquina IBM, o podia córrer amb una màquina Texas, o podia córrer amb altres màquines que hi havia en aquells moments al mercat. COBOL diu que en aquests moments, no, perdó, la dada la tinc del 2005, o sigui, tampoc fa tant, el 2005 el 75% dels programes de negocis estaven encara fets amb COBOL. El 75%. Fixeu-vos que un programa del COBOL, que ara encara n'hi ha molts, però que un programa del COBOL va molt buscat perquè hi ha molta feina a manteniment i a desenvolupar coses noves, és a dir, que ja estan fetes amb COBOL.
Seria gairebé un arqueòleg, no? Van buscant arqueòlegs.
Van buscant arqueòlegs, sí, sí. Bueno, com que no tenim massa temps, em salto allò de l'RPG i me'n vaig al BASIC, que és un altre llenguatge importantíssim. El BASIC ha sigut...
Bàsic.
Però no vol dir bàsic. Ah. Espera't, no, que vol dir Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code.
Bé, vol dir bàsic i llavors s'han inventat una sigla.
Es van inventar una sigla perquè quedés bé.
Una mica
per la patilla, sí. Doncs el bàsic va ser el llenguatge, un llenguatge interpretat, és a dir, no es compilava el BASIC, sinó que tu escrivies una instrucció i un programa al darrere traduïa, en el moment que tu l'acabaves d'escriure, traduïa aquella instrucció al llenguatge màquina per executar-la. El qual té un gran avantatge, és a dir, si tu ets, quan estàs aprenent, que et donin immediatament el feedback de que tu l'has escrit bé o l'has escrit malament, o tu has fet un programa de 10 ratlles, i aquell programa et funciona, és a dir, quan estàs aprenent és molt bo. Però dius, ai, mira, diu, fas print, hola, i a la pantalla et surt hola. I dius, carai, això és molt bo. Uh-huh. I com a tècnica per aprendre, un llenguatge interpretat és molt, molt, molt bo. Bé, BASIC era el programa amb el que sortien els Apple II en el seu moment, amb el que van sortir tots els PCs que sortien amb MS-DOS de Microsoft. Després es va anar complicant, perquè clar, com que van sortir entorns gràfics, Microsoft va treure el Visual Basic.
Sí.
Que el Visual Basic, després va treure una cosa que es deia Visual Basic per Applications, B baixa, B alta, A, que és el llenguatge amb el que es programaven els Excels, per exemple, les macros dels Excels i totes aquestes coses. I encara ara el Visual Basic s'utilitza moltíssim. Hi ha un Visual Basic per net, que és per l'entorn de programació .net de Microsoft, o sigui, n'hi ha molts. Uh-huh. I avui en dia, a més del Basic, el que tornem al C, que s'utilitza moltíssim, explico com es diuen els llenguatges, per què es diu C el C. Diu, perquè és el successor del B.
Ah, està molt
bé. És a dir, existia el llenguatge B, el van programar millor, i quan van dir això, com li direm? C.
El C, ja està.
De l'abecedari, després de la B, B, la C. I li van dir C. O sigui, C, abans heu comentat, és amb el que es programen totes les màquines Unix i Linux, també. També es programen aplicacions. Però, a mesura que es va anar fent més potent, va sortir el C++. Són dos signes més, que és una mica el C molt potenciat i, a més, orientat a objectes. I avui, com que és tard, no m'enrotllaré què vol dir
orientat
a objectes, perquè és molt, molt llarg. Després hi ha els llenguatges de programació web. És a dir, quan tu estàs programant una pàgina web, van sortir llenguatges perquè fossin dinàmics. És a dir, que segons el que tu li anessis entrant a la pàgina, el servidor et contestés unes coses o unes altres. Existeix el PHP, que és pràcticament el més utilitzat en aquests moments. Existeix un altre, que és el Ruby, que és el famós, que després és el que més paguen, mm-hmm. existeixen el JavaScript, que és considerat, és un llenguatge, mm-hmm. hi ha el Java, és a dir, tot això són llenguatges en aquests moments que funcionen.
Però aquest seria però, més en l'entorn web.
A l'entorn web, que és el que jo us aconsellaria, si algú vol aprendre a programar, que primer s'enfronti amb un entorn web, que és molt senzill i, a més, té un feedback molt ràpid. És a dir, si tu fas una pàgina web, en seguida la pots veure en el teu ordinador.
I comprova si funciona o no funciona.
I, a més, em servirà perquè la setmana que ve parlarem de com muntar-te un servidor web a casa teva.
Ah, mira, que fàcil, doncs perfecte.
Però això ho deixarem per la setmana que ve. Si de moment voleu començar a aprendre a programar, hi ha molts recursos a internet, però hi ha diversos, un sobretot, que es diu Codecademy, no Academy, sinó Codecademy, us poso un link, que hi ha centenars de cursos de programació en molts llenguatges, en anglès i en castellà. O sigui, a més, són cursos ben enfocats, ben estructurats, amb procediments, amb exemples, amb exercicis perquè tu vagis fent amb el teu ordinador. Estan molt, molt, molt bé. Hi ha una altra que és la web del profe, que com el seu nom indica és d'un professor, que hi ha molta informació. Aquest està en català. Després hi ha una altra que aquesta setmana, no sé si sabeu que es celebra la setmana del codi. De la setmana del 8 al 14 hi ha la setmana del codi, hi ha una hora de codi. Una hora, cada persona que en sàpiga ha de dedicar una hora a ensenyar a una altra que no en sàpiga a programar. Ahir o abans d'ahir sortia que havien ensenyat a l'Obama a programar i que l'Obama era el primer president dels Estats Units que havia fet un programa. I això dura tota aquesta setmana. Això és ho trobareu a la web que es diu code.org. Però, a més, allà hi ha moltes idees de com podeu aprendre a programar.
Molt bé.
I encara més, i tallo ja perquè si no ens quedarem sense temps, us poso un link de tots aquests sous que paguen per programar, que paguen als Estats Units.
Per incentivar una mica.
Per incentivar el que menys paguen, que és el Perl, que és un llenguatge per servidors i per Unix, estan pagant $82,000. El Ruby on Rails, si us hi voleu posar, no ho feu la primera vegada. És a dir, aneu amb alguna cosa més senzilla. No intenteu fer, per exemple, una app per un Android o per un telèfon. No.
Comencem per la base.
Aneu pel print hola a la pantalla i que us surti hola. I amb això ja farem molta feina.
Molt bé, doncs escolta'm, Joan, fins la setmana que ve i si tens una hora lliure ara m'ensenyes a programar. Fins la setmana que ve. Que un dia floria i recordar la teva lletra petita i arriba el moment de guardar la infància i el vent i tornar a sentir de lluny el lloc el fred. Morir i viure, sentir-te a prop ara que ets llum. Morir i viure, sentir-te a prop ara que ets llum. Però no pas gaire, i arriba el moment d'oblidar els rostolls d'aquells camps segats sota el sol cremava, d'enyorar la llum de la teva camisa blanca. I arriba el moment de saber-se arbre i torrent i tornar a sentir de lluny el crit, la puput. Morir i viure, sentir-te a prop ara que ets lluny. Morir i viure, sentir-te a prop ara que ets lluny. Però no pas gaire, i arriba el moment de no dir-se res, contemplar només l'ample i llarg silenci i que el temporal
no esborri els teus ulls. I arriba el moment d'escriure el teu nom al jardí d'hivern. I que un cop de vent s'emporti el bé del mal. Morir i viure, sentir-te a prop ara que ets llum. Morir i viure, sentir-te a prop ara que ets llum. Però no pas gaire. Thank you.